Històries de ràdio, la banda sonora de la nostra vida.
La ràdio també ha sigut un instrument rellevant en l'educació de diverses generacions. Una eina que, a més de ser útil per al llenguatge verbal i escrit dels alumnes, ha anat més enllà de les assignatures. La ràdio és capaç de transmetre valors com el treball en equip i la creativitat.
Els alumnes de l'Institut Baldiri Guilera, del Prat de Llobregat, van gaudir d'un taller que va sortir en antena al Prat Ràdio amb el nom de Girem el món. En aquest programa preguntaven a la gent com havia estat la seva educació uns anys enrere.
Hola, molt bona tarda. Som el grup format per l'Àfrica Castro, l'Helena Cruz i la Imanxi Dique. I som alumnes de quart d'ESO, de l'Institut Baldiri Guilera.
Això és Girem el món, un espai de reflexió sobre els drets humans, la justícia social i la cooperació entre pobles. Girem el món és un programa de les entitats de cooperació del municipi en col·laboració amb els instituts de la ciutat.
En aquest programa, que ja arriba a la quarta edició, volem abordar un tema que ens preocupa com a dones joves i estudiants que som, i és l'accés a l'educació.
Tenen tots els pobles del món les mateixes facilitats per accedir a l'escola?
És més difícil per a les dones tenir l'accés a l'educació o tenir una carrera professional.
El gènere condiciona les possibilitats que tenim per estudiar?
Nosaltres hem volgut sortir al carrer per preguntar a la ciutadania quina ha estat la seva experiència pel que fa a l'accés a l'educació.
Les nostres àvies ho van tenir més difícil que no ho tenim pas nosaltres ara?
De veritat ha canviat la situació amb el temps?
A continuació podreu sentir les opinions de tota la gent que ha volgut participar al nostre reportatge.
Aquí comença Girem el món.
Amb la ràdio, el teatre va arribar a les zones radiofòniques. La ficció radiofònica va ser molt potent en dècades passades i viu ara un renaixement important amb el fenomen del podcast. Ser capaços de retransmetre històries i sentiments només amb la veu és una fita a l'alçada dels millors professionals de l'àudio, que ens posen les emocions a flor de pell.
I entre la ficció i la realitat, la ràdio també té territori per l'experimentació. Així van néixer idees com el Cana Macana, de Tarragona Ràdio, que escollia contes i històries per explicar en antena. Una d'aquestes històries, explicada per un oient, feia referència al règim feixista del dictador Franco, comparada amb la popular Caputxeta Vermella.
En Pascal Comelade de fons, és clar. Jo era Caperucita. Un dia que tenga tiempo, os contaré la aventura de mi infancia con el lobo Franco. Yo era una caperucita roja en zona roja. El lobo Franco se enteró que en mi cestita no llevaba solo millo y queso para mi abuelita, y al ver que llevaba libros y poesía, mandó su jauría y me detuvo en la Gran Vía. Los criados del lobo me metieron en prisión, me mordisquearon a gusto, por poco me muero del susto. En el bosque de cemento pasé un miedo atroz. Yo era una caperucita roja y el Franco un lobo feroz.
Molts personatges han utilitzat els micròfons de la ràdio per adquirir notorietat a partir de les seves opinions i comentaris. La llista de personatges mediàtics que han fet servir la ràdio com a plataforma de popularitat o d'influència abasta pràcticament tots els camps de l'activitat pública.
L'Església Catòlica i els seus bisbes han utilitzat freqüentment les ràdios de les seves diòcesis per fer arribar missatges a la seva parròquia. L'exbisbe de Solsona, Xavier Novell, no va ser una excepció. Aquí l'escoltem en la primera entrevista que li van fer a Solsona FM. Fixeu-vos però bé en el que diu, tenint en compte com ha decidit reorientar la seva vida finalment.
Però hi ha moltes coses. Hem de parlar de les primeres comunions, que no funciona. Hem de parlar dels enterraments, que hi ha alguna cosa que tampoc no ens acaba de funcionar, perquè acabarem enterrant gent que no vol ser enterrada per l'Església, i per tant hem de pensar una mica això, de passar del xip del costum, de la rutina, a la llibertat, no? que si un realment se sent cristià i vol ser enterrat cristianament, ho pugui fer. Però si un doncs, no comparteix això, no es vegi com empès per la tradició, haver de passar per la catedral, peti qui peti, salti qui salti.
Ah, per tant, vol iniciar un filtre de l'hora d'enterrar la gent, si és estrictament doncs, perquè ho sent o perquè no ho sent la religió catòlica.
Vull que la gent sigui lliure i que realment, si vol unes exèquies cristianes, les pugui rebre. I si no, que no se senti obligat a viure-les, perquè si no la gent què dirà?
Monsenyor Novell, si d'aquí 20 anys ens tornem a trobar en una entrevista, vostè haurà canviat el color lila del seu vestiment oficial, del solideu, però el color vermell?
Jo penso que hi ha poques probabilitats d'això, tan poques com que tu estiguis vestit amb sotana aquí davant meu.
Però creu que l'Església hauria de fer alguns canvis per encara atraure més gent? Em refereixo a canvis en la moral o bé la sexualitat, com pot ser el preservatiu, la concepció del matrimoni o el celibat en els sacerdots?
És veritat que si es fessin canvis en aquest sentit, podria haver-hi alguns joves que es miressin l'Església amb menys recel. Però no crec pas que un jove s'atansi o no s'atansi a l'Església perquè senti que li diuen allò que vol sentir o no, sinó perquè trobi en ella un missatge de veritat. I jo penso que els joves, sincerament, quan examinen aquests capteniments o aquests comportaments morals, saben que no és el que dona la felicitat, això. I, per tant, l'Església ha de continuar oferint la felicitat.
Vostè és més del parer de pocs i bons o de molts i d'aquella manera? O sigui, de pocs i bons.
Pocs i bons i capaços de que arribem a ser molts i bons.
Si una cosa justifica clarament la passió per la ràdio és l'oportunitat i facilitat que ens brinda d'explicar històries personals o col·lectives i de vibrar amb allò que expliquen els altres. La il·lusió per adreçar-se a desenes, centenars o milers de persones al mateix temps i la força de disposar d'un altaveu per arribar a la gent.
A Ràdio L'Escala, Jaume Mas va aprofitar el seu espai radiofònic per contar les seves vivències fent un símil preciós. Si sempre en la història de la humanitat una de les maneres de transmetre idees de generació en generació era la tradició oral, amb la ràdio les possibilitats d'aquesta transmissió oral esdevenien espectaculars.
Però primer volia fer com a entrada que quan tu em vas dir per venir al programa, pues jo vaig acceptar-ho i vaig pensar que era bo poder explicar alguna cosa que potser molta gent de l'escala, sobretot la gent que no són massa grans, poder no ho saben. I, seguint al llit, moltes vegades que una persona gran no pot dormir, vaig començar a treure d'aquest caset, d'aquest capdent que tinc dins del cervell, vaig començar a treure cintes gravades. Unes eren d'estimoses, altres eren molt alegres i altres me fan molt feliç. Però quan ja havia tret bastant de cintes a dins del meu cervell, em vaig veure una que era molt desgastada. I la vaig treure, la vaig mirar, la vaig repassar, i efectivament era molt, ja molt esborrada. Però, a còpia d'anar passant per la meva memòria, la vaig poder reparar tota, totalment, com l'havien explicat.
I parlant de generacions i de vivències explicades davant els micròfons, la ràdio també ha estat a vegades el mitjà de difusió d'històries sorprenents. No són pocs els artistes, polítics o personatges de qualsevol activitat que han aprofitat la ràdio per esbandir històries familiars que han cridat l'atenció dels oients.
Fa no gaire ho feia davant els micròfons d'Amposta Ràdio aquest pintor i artista polifacètic Cisco Ferrer. Atents a aquesta revelació que fa sobre la història de la seva família.
Què diries tu de Walt Disney?
Hosti, què diria jo de Walt Disney? A pesar de que com a ideologia i personatge no em cau molt bé, la veritat és que jo porto sang de Walt Disney.
Toma allà, sí. Escolteu bé, porta sang de Walt Disney. Explica't, explica't.
Resulta que lo iaio de ma mare eren bascos que van baixar a Almeria a buscar or. Però se va acabar l'or i va tenir que emigrar i se'n va anar a San Francisco, als Estats Units, a Califòrnia. I va fer una miqueta de fortuna, no res, però va fer una miqueta de fortuna, va tornar a Almeria i es va comprar un cortijo. Però li dien el moro i era molt valentet i tenia moltes amants i tot el rotllo, i va deixar embarassada la criada. I com això estava molt mal vist, va agafar a la criada, li va pagar un passatge a San Francisco, embarassada, i la va enviar allà on ella havia treballat. I allí va néixer Walt Disney. Vol dir que Walt Disney realment és un fill bastard de Montravés i Allo, Allo de ma mare. I això com ho sabem? Doncs vas començar la història, que va sortir una vegada a l'interviu, i un tio, Andrés Maturana, el constructor, va enviar un detectiu privat a Estats Units, que el van enviar en caixes templades, i van dir, aquí no té res que investigar. Però se'ls va ficar la mosca a l'orella, i l'FBI va vindre a Granollers a buscar una germana de Montravés i Allo, que ja està morta, que es dia la senyora Merenciana, i vivia a Granollers. I van demanar permís per traure l'ADN, i ma mare va firmar també, ens van traure l'ADN i van comprovar que sí, que nosaltres som...
O sigui,
que més, Disney és...
O sigui, ve de la rama vostra?
Ve de la rama nostra.
Ostres,
per part de part.